IB3 Ràdio, els temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dimecres 26 de novembre. Bon dia. El dia que a l'Illes Balears Palma Futsal torna d'Hongria amb un empat a dos del partit d'anada del vuitens de final de la Champions contra el Hitkif. En Bernat Nadal al control tècnic, començam les portes d'avui. El Palau de Sant Moix decidirà divendres, dia 5 de desembre, quin equip jugarà els quarts de final de la Champions, si Palma Futsal o Hitkif, tot després de l'empat a dos d'ahir en el partit d'anada disputat a Hongria. Per cert, l'equip mallorquí també ja sap el seu camí per guanyar la Supercopa d'Espanya, que es disputarà els dies 3 i 4 de gener, també a Palma, al Palau de Sant Moix. Els de Badillo, avui s'ha fet el sorteig, jugaran una de les semifinals el dissabte, dia 3 de gener, a les 7 i mitja, contra tot un os, Movistar Inter. Aquesta serà una de les semifinals d'aquesta Supercopa d'Espanya. En futbol també sabrem la darrera hora del Mallorca amb el nostre company Toni Fuster. Avui l'equip s'ha entrenat 15 minutets, porta oberta. Sabrem la darrera hora de la infermeria del conjunt mallorquinista. També escoltarem el migcampista Samu Costa, que ha parlat de la situació de l'equip i també de l'importantíssim partit de dissabte a les dues a Sant Moix contra Osasuna, i també va parlar d'aquest partit el director de negocis del club, Alfonso Díaz. A Eivissa, avui ha parlat en roda de premsa després de l'entrenament. Bebé, un dels futbolistes importants de la U d'Eivissa, ha parlat de la situació complicada de l'equip i també de la falta de gol del conjunt eivissenc. Només un gol des de que Miguel Álvarez seu a la banqueta del conjunt pitiús. Entrevistarem Lorenzo Fluxà, que ja ho té tot preparat per disputar el seu quart Dakar. I com no, com cada dimecres, acabarem amb la secció Corquetopers amb la nostra companya Marta Sampas. Una i set minuts.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Avui tenim avui moltes coses, molt de temes, molt d'esports, però hem de començar parlant de futbol sala. Ahir van fer una bona prèvia del partit que va disputar l'Illes Balears Palma Futsal i Euro Baixa Hongria contra el Hitkif. Toni Fuster, bon dia.
Com anem? Bon dia, Miqui.
Finalment parlaven del marcador amb el que el Palma Futsal tornaria a Sant Moix per disputar la tornada. Finalment un empat a dos. No sé amb quin gust te vas quedar quan vas veure aquest, vas escoltar aquest resultat.
Sí, amb el gol d'en Charuto i d'en Fabinho de penal. Va ser un partit molt igualat. Després, el que comentes tu, ahir vàrem parlar que m'hauria agradat una victòria de dos, tres gols de diferència per anar a Sant Moix en tranquil·litat, però que hi hagi que s'avegi un partit amb un pot d'emoció, no?
Sí, sí, ja s'avisava, però que aquest equip ucraïnès era un bon equip, no? Té jugadors internacionals, té d'haver 6 jugadors internacionals, i en el darrer precedent havien empatat els dos Somos contra el Palma.
Un empatador, no era el resultat que m'hauria agradat a tu, m'hauria agradat tornar amb una victòria, però bé, un empat a dos, jo crec que el favorit serà el Palma, perquè jugarà dins casa seva, perquè no ha perdut 27 partits ja que acumula amb aquest sense perdre Europa. Que ja se
no n'ha perdut cap.
Que ja se diu, i per tant jo crec que divendres dia 5 a les 7 i mitja Sant Moix, el Palau d'Esport ha de ser una festa, ha de ser una autèntica olla de pressió.
El jugador número 6.
i el Palma ha de passar quarts. Ara bé, no serà fàcil, eh? No poden donar ja per fet, eh?
No
serà fàcil,
s'ha de jugar
partits, s'ha de competir bé i ha de tenir un bon divendres.
Avui, doncs, connectem amb el nostre company Gavi Fortes, que es troba ja de retorn a Mallorca després de contar-nos ahir aquest empat a dos a Hongria entre el Hit Kif i l'Illes Balears Palma Futsal. Gavi Fortesa, bon dia, per on ets?
Bon dia a tots. Estem a l'aeroport de Frankfurt, a Alemanya, que és l'escala entre Budapest i Palma en aquest viatge de tornada. Per venir, vàrem fer escala a Zúrich, a Suïssa, per tornar ho fèiem aquí a Frankfurt, a Alemanya. Primer de tot he de ratificar en el meu estimat Fuster, perquè són 28. Són 28 els
28
partits sense
ja.
Prendre. 28 amb el d'ahir, clar, amb el d'ahir 28, sí. I després, mira, saps de quin me vaig recordar ahir, Fuster? Ahir només sentir les declaracions oficials i les converses a l'autocar de tornada a l'hotel de concentració, me'n vaig recordar, i molt, d'en Luis Aragonés. Per aquella frase que va dir un dia, estoy contento pero sin presumir. Aquesta és la conclusió de l'empat d'ahir contra el Hit. Estan contents perquè a un partit d'anada un empat fora camp es pot considerar un resultat bo, però sense presumir perquè la idea, evidentment, era guanyar.
La llàstima, Gavi, que no se va tenir cert, no?, de cara a porteria. El resultat hagués pogut ser molt, molt millor.
Molt, molt, molt millor. Varen comptabilitzar fins a 23 tirs a porteria i entre el porter, Colca Pal, i evidentment els tirs que van a fora, però va tenir moltes oportunitats el Palma per aconseguir un resultat molt, molt, molt millor. El que passa és que el Hit les mata callando, com dèiem en castellà, no? És un equip que tal vegada no té el reconeixement que mereix.
Què te va semblar aquest equip, Gavi? Físic. Comentàvem a la prèvia, molt feia un tast en Miquel Vidal del que podríem veure ahir, però què vas trobar d'aquest equip? Pot fer mal en el partit de tornada a Son Moix?
Sí, alerta que pot fer mal. Alerta que pot fer mal. Té un porter extraordinari, Sukov, és extraordinari en atac i en defensa, les dues concepcions, com en Lua Müller, però té més físic, no? Després, Czerniewski, el capità, és un jugador que es posa l'equip a l'esquena, fot unes bronques als companys al partit per motivar-los, per sortir endavant, per mantenir la intensitat dels 40 minuts. És un verdader capità a la pista i és un magnífic jugador. I després és un equip que sap molt bé dur el partit on ell vol. Ells volen jugar d'una manera i així ho fan i no se posen nerviosos ni res. Ahir, per exemple, va marcar el Palma el 0-1, va marcar Charuto i tot va continuar igual, no es varen posar nerviosos ni res de nervis.
Jo crec que un equip tipus pica pedra, no? És a dir,
sí,
jo he vist el resum dels partits,
però
he vist
no et sent
els gols,
de qualitat, eh? No
he vist el gol del Palma, que al final va ser un poc com un pop d'errada també d'ells en defensa, que fiques peu i salta de penal, o sigui que me refereixo en jugada combinada, sí. I a més no varen marcar, sí que varen tenir ocasió però no varen marcar, i ells és un equip com a formiguetes, picar pedra,
sí, talment,
que no se'n vagi, que el marcador mero manco estigui igualat, que en qualsevol moment hi puguin trobar l'ocasió i marcar.
Un equip duríssim, no? Un equip mal d'esclovear.
Detalls importants per la tornada. El Palma no podrà comptar ni amb Fabinho ni Machado per acumulació d'amonestacions,
ja n'hi ha.
Però el Hit Kif perd el seu capità, l'home del qui vos estava parlant. Czerniewski també es perd el partit per acumulació d'amonestacions. Això és un detall que tal vegada serà més important per ells que per al Palma.
Mira, sí, compensa una miqueta les baixes de l'Illes Balears Palma Futsal, però així com té el Palma el calendari entre Lliga i Champions,
duríssim.
Un partit on el partit encara està per decidir amb l'empat a dos, tenir dues baixes, tenir aquest fons d'armari tan magre, no? Perquè, clar, són jugadors que tenen molt de minuts, són jugadors importants, jugadors que Vadillo compta amb ells, per tant, haurà de fer
moltíssim,
un poc.
Sí. Perquè té en compte un detall. El principal problema aquesta temporada del Palma és la posició de tanca. Deivau és nou i a poc a poc va entrant. Però és que resulta que seran baixa dos jugadors que estan jugant de tanca. Machado i Fabinho. Només quedarà Lin, tot sol. És un problema. Aquesta posició aquesta temporada està agafada absolutament i sempre passen coses per perjudicar en aquest sentit el Palma en la posició de tanca. Jo crec que ho suraran. Mem, jo crec que ho sonaran. El Palma jugant a casa, amb el recolzament del públic, això me sembla que duran endavant. Però sí, sí. Alerta amb aquest equip, alerta amb aquest equip, que pot donar una sorpresa impensable. Alerta que són...
Andran bones, sí, amb confiança, amb ganes, amb il·lusió, ha de ser, som molt junoll de pressió, però amb respecte també en el hit-keep, perquè no en surt i que la primera derrota a Europa sigui una eliminació a Son Moix a 80 de final.
Digue, Gali. I després, Miqui, que aquest equip està absolutament avasat per les seves circumstàncies a jugar sempre de visitants. No juguen a casa. Quan han exercit de locals com ahir, han jugat a un altre país, a Hongria.
Sí, no té mai aquesta marxeta més que dones afició, no? Que si tindrà el Palma divendres, però el hit-keep malauradament no
té. El handicap, això.
Però precisament sí. Estan avasats a jugar fora camp tots els partits, quan així fan és. De local i quan fan de visitant. I això sembla que no els hi afecta massa. Ja veurem què passa dia 5.
Veurem què passa. Si t'assembla, Gavi, anem a escoltar el que te deia després del partit, el tècnic de l'Illes Balears Palma Futsal, Antonio Vadillo, del partit del seu equip, del seu jugador, i també si acabava content amb el resultat d'empat a 2 en el marcador en vista al partit de tornada. És Antonio Vadillo en declaracions a IB3 Ràdio.
Antonio Vadillo, ¿cómo valoras este empate?
Bueno, sabíamos que era un equipo muy duro. Ha sido una lástima, ¿no? Porque creo que hemos generado muchas ocasiones para haber sacado el partido adelante. Es un equipo que en los duelos son muy fuertes. De hecho, los dos goles que hemos encajado han sido de duelos. Son gente muy fuerte y en ese sentido en Europa se nota mucho y a nosotros... En esta situación, pues, esta temporada se nos está notando un poquito, pero después creo que hemos estado bastante serios, hemos limitado mucho lo que ellos son muy buenos, las situaciones de Zhukov, de su portero, que es un auténtico porterazo, los saques, ¿no? Ya nos generó muchos problemas hace dos años, lo hemos controlado bastante bien, luego su juego posicional, es verdad que no han cogido una espalda, que yo recuerde, pero también lo hemos controlado bastante bien. Luego, en la parte ofensiva, durante muchas situaciones del partido, hemos estado bastante bien, ¿no? Hemos generado muchas situaciones de gol. Lo que pasa es que nos falta eso, tenemos que materializarla, ¿no? Creo que hemos tenido tres situaciones de segundo palo y la hemos echado para atrás. En vez de meterla, sabíamos que iba a ser una eliminatoria muy dura, muy larga. Jodido, perdemos a Machado y a Fabiño por la acumulación de tarjetas. Y bueno, a partir de ahora descansar, pensar los dos enfrentamientos que tenemos de liga y preparar de la mejor forma posible el partido de vuelta, que va a ser un partido equilibrado, igualado y dificultoso, ¿no? Necesitamos del apoyo de Son Moix, de nuestra afición. Sin duda necesitamos que Son Moix esté con nosotros, de que nos dé ese calor, de que nos dé ese aupa, porque estamos ante un... lo decía en la previa, ¿no? Que quizá junto con la de SMI son la eliminatoria de octavos de final la más igualada y hoy se ha visto en el partido.
Recalcamos todas esas virtudes del hit, pero ¿qué le ha faltado al Palma? Al margen de la puntería, ¿qué le ha faltado algo más?
La puntería, sí, hemos tenido muchas ocasiones de gol, que este equipo es muy bueno. Y hemos venido aquí y hemos empatado, no es un mal resultado, ¿no? Nos penaliza que... que vamos a perder dos jugadores importantes, pero no nos ha faltado nada. Creo que el equipo ha estado en línea general, ha hecho un buen partido. Nos ha faltado meterla. Hemos tenido muchas situaciones de gol. A partir de ahí, la segunda parte han llegado dos veces, en dos transiciones, una con el portero y otra una transición tras un error nuestro en un desajuste que hemos tenido en primer. Pues nosotros hemos generado muchas situaciones de gol. Y nosotros tenemos que insistir en nuestra forma de jugar, tenemos que meterlo ahí dentro y a partir de ahí, pues a ver si el partido de casa tenemos más acierto que la portería.
Y antes del penalti a Alisson, ha habido un penalti a Fabiño también.
Sí, pero sabemos, no hay vir, lo hemos reclamado, pero hemos considerado así a los árbitros, pero insisto, y las dos situaciones vienen de que hemos volcado mucho, ¿no?, los juegos en la segunda parte y en la primera. En la primera quizás algo menos, pero hemos volcado mucho el juego sobre su cancha, ¿no? Creo que en este sentido sí que insisto, hemos mostrado bien el juego de pivo, hemos estado trabajando bien en situaciones de contra un rival que bascula mucho los duelos, porque aquí se permite mucho el contacto y es difícil sobreponerte en situaciones de uno contra uno. Bueno, en definitiva, ahora a descansar y va a ser duro.
A descansar, perquè dissabte el Palma té un compromís importantíssim de Lliga. Serà dissabte a la 1 al Palau Blaugrana contra el Barça. Recordeu la tornada dia 5 de desembre, divendres a les 7:30 al Palau de Sant Moix, amb aquestes essències importants que comentàvem i també comentava Antonio Vadillo de Machado i també del golejador de Fabinho. I precisament el vestidor també va parlar després d'aquest empatadors a Hongria i ja parlaven, ja miraven cap al partit de tornada, més que cap al partit, cap a l'afició. Fan una crida perquè Sant Moix estigui ple per rebre el Hit Kif la setmana que ve.
La segunda parte, pues mira, hemos tenido muchas ocasiones. En casa, pues también se nos tiene que ver un gran potencial. Verdad que vamos a tener bajas, pero ellos también, creo que eso no tiene que ser ninguna excusa. Y depende de nosotros, de la intensidad, del acierto de cara a puerta y no cometer errores atrás.
Lógicamente necesitamos de nuestra gente, ¿no? Así que de aquí hago un llamamiento a toda nuestra gente porque va a ser un partido difícil, ya lo estamos viendo. Y encima tenemos jugadores que no van a estar por sanción. Así que necesitamos de todos y, por supuesto, tenemos que dar todos el 100% porque para nosotros el día 5 es una final.
Una final, dia 5, Gavi, a Sant Moix, a les 7:30 contra el Hit Kif, esperant que el Palma passi aquesta eliminatòria i pugui disputar els quarts de final. I, per cert, abans de tancar, Gavi, avui s'ha sortejat també el quadre de la Supercopa d'Espanya, que es disputarà el primer cap de setmana de l'any 2026, 3 i 4 de gener, al Palau de Sant Moix, ja tenint rival, el Palma s'enfrontarà a Movistar Inter en una de les semifinals que trobes?
A l'expedició no ha fet cap gràcia. No ha fet cap gràcia. Tornem a aquella època que el Palma Futsal, els sortejos sempre solien, dels enrevés. No fa cap gràcia perquè han de recordar que l'Inter Movistar va començar molt malament la temporada, molt malament. Va tardar, no sé si van ser 6 o 7 jornades en guanyar el primer partit, però s'ha refet, ha crescut, ha remuntat i, a més, hem de recordar que el darrer referent, precisament aquesta temporada en el partit de Lliga de Sant Moix, l'Inter va guanyar 2-5 a un Palma que perdia 0-5 a manca de 2 minuts. És a dir,
va ser un partit...
Això me preocupa... Sí, és un partit de bojos.
Hem de trencar gel, però ja, si volen guanyar una competició
recalcar, nacional... Sí, Toni, però jo vull recalcar...
Saps què passa, Gavi? Que si hagués tocat el Cartagena tampoc hagués agradat, perquè el Cartagena és el Cartagena,
no, clar, de Champions... Tothom volia, aquest any tothom volia el Peníscola. Que ha començat molt malament i que està pràcticament lluitant per la permanència. Sí, mira, jo me preocupa el cap sí, d'aquest equip que suporta una pressió impressionant. És a dir, estem en ple vol de tornar de casa, de jugar un partit de vuitens de final de Champions i ja sabem que d'aquí 3 dies hi ha partit de Lliga contra el Barça al Palau i que el sorteig de Copa ha donat l'Inter Movistar com a rival. Això és molt complicat.
És un noturà.
I a més a uns límits i a uns nivells altíssims. Estem parlant ara de Barça, Inter Movistar i després el partit i enmig el partit de tornada d'aquesta
divisió. I dilluns a Santa Coloma també, no? Diu el 1 de desembre a Santa Coloma. Per tant, dos partits en 3 dies pràcticament afronta l'Illa de Baix Palma Futsal. Anem a sentir Dani Fiol, el vicepresident i representant de l'Illes Balears Palma Futsal en aquest sorteig de la Supercopa. Com deien, Gavi vol rompre aquest mal resultat que va patir contra l'Inter Movistar a la Lliga de 5-2. Volen revenja contra el conjunt madrileny.
A mi si molt serveix per recuperar-nos des de repartir contra Inter. Jo crec que en el final qualsevol dels rivals és difícil en aquestes altures, és a dir, qualsevol dels equips que estan a la Supercopa són complicats, no? El fet de ser a casa jo crec que és molt important, de fet em va dir jo sempre ho recolzo, no? Com ara mateix en el pròxim partit de Champions, igual, el fet de ser a casa pues, per nosaltres és un plus, l'afició nostra ja sabem com és, i hem de comptar amb ella.
Idò, sí, quin calendari que li esperen al Palma Futsal en aquests pròxims mesos? Res, Gavi, espero que tu de cap estiguis bé, centrat, perquè també tens un calendari tu important, perquè tot el que faci el Palma també ho fas tu.
Aquí estarem per contar-ho, sense cap dubte.
Clar que sí, bon viatge de tornada, Gavi, gràcies.
Gràcies, adeu a tots.
Gavi Fortes, a gran feina que el nostre enviat especial a Hongria per contar-nos tot el que va passar ahir en aquest Hitkif 2, Illes Balears, Palma Futsal 2, la tornada divendres, dia 5, que som moix a les 7:30. Feim la primera aturada per la publicitat i tornem tot d'una per parlar de futbol del Mallorca. Avui s'ha entrenat el conjunt d'Arrasate, Toni Fuster, Mordú, tota la darrera hora.
IB3 Ràdio és participació.
¿Quieres ir a Son Moix a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús, gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Conecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, viu amb l'equip d'Esports de Sant Joc, el futbol sala i el futbol de primera divisió.
En directe des del Palau Blaugrana, Barça, Illes Balears, Palma Futsal.
Gol, 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 gol.
I des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca o Osasuna.
Benvinguts a Esports de Sant Joc.
A més, la secció d'entreteniment, diversió i bon ambient.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica i l'opinió dels millors comentaristes.
Tot Esports de Sant Joc.
IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio, Esports 3.
Compromisos importants té el Palma Futsal d'aquí endavant i també el Mallorca, Toni Fuster. Avui entrenament, 15 minutets de porta oberta, totes les mirades posades en el partit de dissabte contra Osasuna. Arribarà qualque jugador dels tocats o no?
Si tot va bé, Maras Kumbula podrà arribar, perquè ahir ja va entrenar amb el grup, avui ho ha tornat a fer damunt la gespa de la ciutat esportiva Antonio Asensio. Per tant, Iago Barrasate, que podrà comptar amb un futbolista més important, sobretot en aquest eix de la defensa, per això com a de central, no? Per això de central, que podrà Manco, si vol tornar una mica en Raillo i Valien, només li quedava David López, o bé fer una passa enrere o Marc Mascarell. Mm-hmm. Per tant, amb aquesta situació, ara mateix disposarà d'un nou central que també podrà comptar pel partit de Copa, si no hi ha res de nou, de dimarts contra el Numancia. Continuen, això sí, no s'han votat damunt la gespa de Son Bibiloni ni Leo Román ni tampoc Toni Lato. La resta estan bé, en condicions per afrontar aquest partit de dissabte a les 2 contra Osasuna a Son Moix.
Important també recuperar efectius perquè el Mallorca també té 7 dies feixucs entre Copa i Lliga i compromisos també importantíssims contra rivals directes. I ahir, Son Moix, acte ben nadalenc. Ara escoltarem en Samu Costa, que va parlar d'aquest partit contra Osasuna, però aficionats que se van acostar per veure s'encesa
de
lluny, no?
De sabre, sí, sí. D'un arbre que està situat a l'estadi. Tot això fa social.
Sí, agrada. També van signar autògrafs a en Mateu Josep i en Samu Costa, no? A la tenda del club.
Agrada, no? S'aficionat també, que pot assistir i poder conèixer un poquet de prop també en aquests futbolistes, que futbolistes s'apropin també a l'afició. És una manera de fer un poquet més d'unió. I d'ahir, com bé deia, Mateu Josep i Samu Costa van ser els encarregats de prema aquest botó que il·luminava aquest arbre.
Idò, precisament, Samu Costa va parlar de la situació de l'equip i també d'aquest partit importantíssim de dissabte contra Osasuna. Samu Costa, un dels jugadors que està més en forma en aquest tram de temporada.
Bueno, nosotros no miramos así, miramos una Osasuna que es un buen equipo, últimos años siempre está ahí arriba, hay que respetar a Osasuna como respetamos a Villarreal. Y obviamente queremos ganar el partido, pero para eso hay que entrenar fuerte esta semana.
Es verdad que es primordial los tres puntos, ¿no? Y sobre todo ahora que vendrán las fiestas.
Sí, o sea, los tres puntos son importantes siempre, da igual contra quien sea y cuando sea. Y hay que encarar este partido con la máxima seriedad, necesitamos puntos y queremos ganar una vez más en casa con la afición.
¿Cómo te encuentras tú? Porque es verdad que desde verano que decían eso si podía salir o no, parece que te has liberado y ahora estás demostrando tu mejor fútbol.
Sí, me siento bien, gracias a mis compañeros que pues me ayudan mucho también y después de verano creo que estoy con un buen nivel, creo que puedo dar mucho más y para eso tengo que trabajar y ser humilde.
¿Regalo anticipado de fiestas, tres puntos, Osasuna?
Sí, ojalá, para eso estoy trabajando yo y mis compañeros y lo que puedo siempre garantir es que vamos a dar todo y se va a ver una plantilla con mucha hambre, un equipo con hambre, un míster también con un plan de partido como siempre, muy bueno, entonces trabajar.
Y que en casa se sume lo máximo posible.
Sí, en casa, fuera, hay que tener hambre, hay que vivirlo, hay que tener pasión en este deporte y es nuestra obligación para con nuestro club, con la afición, con nuestra familia, o sea, cada uno tiene que dar el máximo y eso 100% que vamos a dar todos hasta final de año.
Paraules de Samu Costa, el nostre company d'IV3 Televisió, Marc Herrero. El Mallorca juga dissabte a les dues a Somos contra Osasuna. I també avui ha parlat un jugador de l'U d'Eivissa que enviem a Primera Federació, el conjunt pitius, que cercarà ja d'una vegada una victòria a Miguel Álvarez. A la banqueta rebrà diumenge a les 12 la visita de l'Algesires, el conjunt pitius que no guanya des del dia de 9 d'octubre. Ha parlat avui en sala de premsa, després de l'entrenament, un jugador importantíssim, l'autor del darrer gol del conjunt pitius. Bebé.
Yo creo que el equipo, el vestuario está muy bien, nosotros estamos trabajando diariamente. Yo la verdad que veo mis compañeros muy, muy focados. La verdad que llevamos 4-5 partidos sin ganar, si no me equivoco, pero no hay que preocuparse mucho con eso en este momento, porque lo más importante es que estamos competiendo, estamos generando muchas ocasiones de gol. La verdad que no estamos teniendo mucho acierto, que nos falta, pero creo que eso no va a llegar, ¿no? Si seguimos trabajando como estamos trabajando y jugando y competiendo como estamos competiendo, creo que la victoria va a llegar. Claro que estamos con ganas de sumar tres puntos y yo creo que el fin de semana va a ser difícil, con un rival muy difícil, pero creo que este fin de semana tengo plena confianza en los compañeros que vamos a ganar el partido.
Esperen que sí, que sumin els 3 punts diumenge a les 12, com sempre, en directe per IV3 Ràdio. I ja per tancar amb el futbol, Toni Fuster, ahir van tenir Champions i quin dimarts més dolent pels equips espanyols.
Sí, el Barça que va perdre 3-0 al camp del Chelsea, una derrota dolorosa de l'equip de Flick. També derrota duríssima del Villarreal, 4-0, va perdre al camp del Borussia Dortmund i empat a 0 de l'Atlètic Club de Bilbao al camp de l'Àvia de Praga.
I avui juguen els dos equips madrilenys, partits també importants pel de Xavi Alonso i el Cholo Simeone.
El Real Madrid cercarà canviar la dinàmica al camp de l'Olympiacos i, per altra banda, el Metropolitano, l'Atleti de Madrid, rebrà la visita de l'Inter de Milà.
1:33, pujam al cotxe i mos n'anam al Dakar.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IV3 Ràdio.
Avui, doncs, li donem gas en aquesta edició de dimecres d'Esportres Migdia perquè volem parlar, és un luxe parlar, com sempre, com cada any ja pràcticament, perquè és la quarta edició que disputarà del Rally Dakar el Lorenzo Fluxà, que ja ho té tot preparat, ahir va presentar el cotxe i supos que ja, no vull dir nervis, però sí ja amb ganes, il·lusió d'afrontar aquest nou repte. Lorenzo, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com va?
Com ho tenim? Te vàrem veure ja presentant el cotxe, ja tot preparat, nervis no, però moltíssima il·lusió com cada any, no?
Sí, aquesta vegada, bueno, hem tingut qualque incident més que l'any passat, anys anteriors, però bueno, vàrem anar a Túnez a fer un rally fa dues setmanes i bueno, el cotxe no va estar com pensàvem i hem tingut que canviar de cotxe i mos ha fet posar moltes piles aquesta darrera setmana.
Setmana frenètica i aquesta, però l'objectiu, Lorenzo, de primeres, ambiciós.
Sí, aquest any anem en l'equip en dos cotxes, amb un Toyota com a cotxe principal i després tindrem un Mitsubishi com a segon cotxe. I bueno, les idees és que fem un poquet d'equip i mirar de poder solucionar els inconvenients que han tingut anys anteriors. I bueno, el nostre objectiu sempre és acabar, perquè el Dakar és difícil i t'exigeix molt, però aquest any el nostre objectiu inicial és estar entre els 10 primers i, per què no, mirar almenys si poden lluitar en el calaix.
Ja n'hi ha. Quin èxit seria optar en aquest calaix. Això és com dir que per començar la permanència sempre com a primer objectiu, però després ja quan la permanència està sòlida i del que arribi, el que hagi d'arribar, i l'objectiu de Lorenzo i el seu equip és ben ambiciós. Que envies de copilot, no?, amb en Sergi Fernández.
Sí, duc en Sergi Fernández, que és una persona que ha fet molta moto. En la moto ten que fer la navegació i ho ten que fer tot tu. I entonces crec que ens combinem bastant molt bé tots dos per ser competitius aquest any.
Sí, esperem que sí. Què t'anava a dir? Lorenzo, comença dia 3 de gener a l'Aràbia Saudita. No sé quin és el timing que dus ara per partir cap allà. Molt agrada, estic amb Antoni Fuster, molt agrada saber l'operatiu de viatge que t'espera fins a arribar a tu, el cotxe i tot el teu equip a l'Aràbia Saudita.
Bueno, avui s'han embarcat els cotxes i el camió, que ahir varen fer la presentació, han anat cap a Barcelona. Demà tenim les verificacions a Barcelona, a Santa Lucía, és un lloc que l'organització ha organitzat per passar les verificacions tècniques i que tots els cotxes que ja s'embarquen cap a Aràbia Saudí tinguin tots els requisits mínims. Nosaltres, com a equip, volem el 29 de desembre, i entre el 29 i el 30, i recollim el cotxe abans del 31, uh-huh, per ja el dia 2 tenim free practice, el que es diu en el tal, tenim entrenos i podem provar els cotxes a un espai ja que ens han dedicat per nosaltres, i el dia 3 començam.
Uh-huh. És una cursa, una competició molt exigent, Lorenzo, quarta edició que tu hi seràs present. Canvien molt les sensacions, els nervis, la forma de pensar quan t'afrontes un repte com aquest, quan ja dus quatre edicions, o és com la primera vegada?
Bueno, com he dit abans, aquest any hem tingut aquest problema en so cotxe, que era un Toyota del 96, i hem tingut que canviar per el Toyota que vaig fer l'edició del 23, que és un del 98, i hem añadit un cotxe nou que també ens ha creat un problema logístic i un problema que un poc més d'estrès ara aquestes darreres setmanes, perquè en el Mitsubishi no en teníem, és el Mitsubishi que jo vaig competir el 2023 en la meva filla i vàrem fer tercers d'Espanya, i no el tenien del tot preparat i l'han tingut que desmuntar i muntar en les darreres setmanes.
Amb el Lorenzo, van coincidir que tots dos érem a Aràbia, un feien de rà i l'altre estàvem a Supercopa.
Ah, sí,
i
Supercopa,
jo,
cert.
Jo xerrava amb ell i deia que ha de venir o no? I al final no va poder ser, Llorenç?
No, jo mirava menys si sense organització podíem fer qualque cosa i mirar d'anar cap allà, però en el final és la carta que consumeix molt de temps i vàrem tenir qualque problema i me vàrem privar de poder anar a veure la Supercopa, però m'hauria agradat molt com a mallorquinista que som.
I també, Lorenzo, no sé si és una novetat, si ja ho van tenir edicions anteriors, el cotxe mochilero també, no? També està... És curiós, no?
Sí, això és una novetat per nosaltres i ens ha fet incrementar. Com a equip hem pegat un pas molt gros cap endavant. Les darreres edicions el que feia és que duia un camió, hi ha un camió que competeixen i estem amb un equip que ens feia aquesta assistència ràpida. Ah. Però aquesta assistència ràpida, en el final el camió tarda una hora o dues hores en arribar i ja te treu completament de la competició.
Clar.
I això és el que hem volgut
evitar, no?
Mira, a evitar i, i hem pegat aquest pas i per això tuvim aquests dos cotxes.
Ah, i doncs mira, una passeta més també per ser una mica més ambiciosos, no? No perdre tant de temps quan tens un contratemps, que si ja tardes una hora i busques, i doncs ja pràcticament quedes fora de la lluita per les primeres posicions. Res, Lorenzo, estem en contacte, com sempre, com cada edició que ets per allà, pendents de tu, del teu equip, i esperem que puguis tornar amb l'objectiu complet del 10 primers i, per què no, estar en escalatge.
Pues perfecte, gràcies per cobrir aquest tema i vos aniré informant.
Moltes gràcies. Estan pendents. Lorenzo,
gràcies. I que ho puguem celebrar.
Clar que sí, així és.
Sí, pues podem celebrar.
Bon viatge, Lorenzo.
Gràcies.
Vagi bé, estem en contacte. Lorenzo Fluixà, que competirà aquest mes de gener a la pròxima edició del Dakar del dia 3 al 17 a l'Aràbia Saudita. I no baixant del cotxe, perquè hem parlat del Dakar, però també mos fa ganes felicitar a una parella, en Matías Rodríguez i na Sandra Guasch, un matrimoni a Eivissenc, ja els coneixeu, perquè també han estat presents a qualque edició del Dakar, però que ja han tornat a Eivissa després de guanyar al Marroc el Fenech Rally en la categoria 4x4 T2. Tot un èxit, no s'ho esperaven, però han tornat amb aquesta victòria i, com no, des d'IV3 Ràdio els volem felicitar perquè té molt de mèrit. 1:40 tenim comunicació amb ells. Sandra Guasch, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, com anam?
Primer de tot...
Bon dia, què tal?
Bon dia, Matías. Enhorabona.
Gràcies.
Gràcies. La veritat és que sí, encara estem païnt o fem una idea de lo que vàrem fer per allí per Marrocs, perquè no anàvem amb idea de competir i, bueno, menys de quedar primers.
Ara vos anava a comentar. Quina sorpresa, perquè he vist que dèieu que el vostre objectiu, ni molt manco, era guanyar, i vos heu trobat, gràcies a la vostra feina també, amb aquesta gran victòria.
Sí, pues, la verdad es que no llevábamos esta previsión. En realidad no íbamos ni siquiera a competir. Íbamos invitados por unos amigos para pasar la semana divirtiéndonos y demás, porque los coches que van son coches de rally y nosotros íbamos pues, con un coche de serie. Pero se fueron alineando las cosas. Aquí la gran copiloto pues, hizo su trabajo. A mí me fue bien también con el pilotaje y llegadas las últimas etapas estábamos en cabeza.
Sí, es veritat. El que dius de esa preparación al final... quan t'has preparat, és igual que vagis amb un cotxe de sèrie, amb un cotxe de competició, que si surt bé, pues, bueno, van sortint les coses, van rodant les coses, mai millor dit.
Eren 5 etapes, no? Supos que exigents i que varen costar pena, però que finalment vareu poder completar en 23 hores, 11 minuts i 13 segons.
Sí, varen ser 5 etapes, bueno, varen ser 6 amb la pròleg, que varen quedar tercers, ja allí va ser quan ens varen dar un poc de, bueno, sorpresa i varen veure què podíem fer. I en realitat no varen guanyar cap etapa, la primera van quedar segons, però les demés, pues, quart, quins, tercer, però varen ser molt regulars, varen agafar tots els punts, no varen fer falls, no varen rompre el cotxe i efectivament la varen fer en 23 hores i vàrem guanyar pues, en tota la categoria de cotxes, no? Inclús en els prototipos que anaven en una altra categoria també vàrem fer menys hores que ells, que crec que vàrem fer 26.
Sí, però al final sí. Vàrem ganar per 5 minuts, no per més.
Sí, va venir just, no?
Totes les etapes.
Sí.
Sí, 5 minutets.
Què anava a dir? És un rally de velocitat, el Fenech Rally. Explicau-nos un poc en què consisteix.
Bueno, és un rally de velocitat. De fet, era el nostre primer rally de velocitat. Hi havia parts de molta navegació, que tens que anar a rumbos. Hi havia pistes també, parts de molta pista. I arena d'unes, que també pues, anàvem amb el que és a rumbo, no? Que és, per jo pues, és el més complicat, el que més m'acostava.
Aproximadament 1.300 quilòmetres, si no record malament.
Sí, efectivament. 1.300 quilòmetres entre especial i enllaços varen fer de recorreguts.
Entre especials i enllaços varen fer, jo crec que quasi 2.000 quilòmetres.
Ja.
Però, bueno, la clau ha estat en no perdre-nos mai el treball de Sandra, que ha fet amb la navegació, perquè és molts de dies, molts d'hores conduint i amb su roadbook i les penalitzacions són bastant grosses. Quan t'equivoques en un punt són 10 minuts de penalització. Així que, la clau, la regularitat, com ha dit Sandra.
Comentàveu que no havíeu fet mai un rally d'aquesta modalitat, no? de velocitat, que el vostre objectiu, ni molt manco, era guanyar. Com va sorgir aquesta idea de participar en aquest rally en el Marroc?
Bueno, uns amics mos varen convidar. De fet, va ser un amic que mos va apuntar en aquest rally perquè mos animàssim a venir, perquè bueno, aquest any, pues, després des de Dakar, han fet alguna carrereta de campionat d'Espanya, però no teníem tampoc previst res. I, bueno, mos va apuntar ell i mos vàrem animar a anar, només teníem aquest cotxe, el vàrem preparar un poquet, vam posar una amortiguació, res. Lo bàsic per poder anar-me'n cap allà, però, bueno, va ser un poc imprevist, també.
Sí, però el cotxe va de sèrie, no hem canviat quasi res, la suspensió un poc i...
Res de res.
I amb cinturó normal de calle i sense buckets, sense res.
És un mèrit. Sempre ho diuen, no? Tal vegada, que les coses improvisades de vegades surten millor, no?
Sí, 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 és veritat. Això... Bueno, supos que també anàvem molt relaxats, sense tensió ni grans expectatives, per lo que pues, també, igual això també ajuda, no? A anar, pues, a fer un poc millor, o els altres anaven amb més pressió, amb més pues, idea de guanyar, segurament. Uh-huh. I bueno...
Pero ha sido un poco como de película, porque coches muy, muy preparados de rally, con muchos caballos, muchos miles de euros en suspensiones y demás, y aparecer nosotros allí, que yo creo que muchas veces se pensaban que éramos de prensa o que estábamos allí por casualidad, y cuando les adelantábamos o cuando veían que en las clasificaciones estábamos muy por delante de ellos, había recelos, ¿eh? Había caras raras, había...
Els rivals havien dit d'on surten aquests, no? D'on venen.
Sí.
No?
Sí.
I després d'aquest èxit, Matías, Sandra, no sé quin és el vostre full de ruta i amb quines expectatives afrontau el futur després de guanyar el Fennec Rally?
Bueno, pues la veritat és que no teníem ara res previst, però, clar, després d'això mos ha picat meses.
Bueno, no teníamos nada previsto para... No teníamos previsto correr esta carrera, así que a lo mejor a la vista de los acontecimientos es igual que no tengamos nada previsto y que salgamos
mejor,
al paso,
¿no?,
de lo que venga.
Sí, bueno, aquest any no farem més Rally Dakar, que bueno, aquest any pues, sí, molt saltam i segurament pues, preparam igual les Dakar 2027. Però clar, mos tenim que preparar tot 2026 de pues, el cotxe, és molta feina, així que ja veurem. De moment no hi ha res molt, molt concret.
Idò, a poc a poc, hagueu dit d'aquest èxit sorpresa, podríem dir que vareu tenir en el Marroc amb aquest Fennec Rally. I res, ja vos coneixem, hem parlat moltes vegades amb vosaltres, sou un matrimoni també, feis un autèntic equipàs dins el cotxe i ha quedat demostrat en el Marroc, eh?
Sí,
totalment, sí. De fet, molta gent es pregunta que com mos podem dur també sent matrimoni dins el cotxe, però bueno, feim bon equip.
Hi ha qualque secret,
si
no?
Hi
ha qualque secret per dur-se tan bé també com a matrimoni dins el cotxe de competició o no? O surt tot sol, això?
No, jo crec que surt tot sol. Mos ho duim bé com a matrimoni, ja feim, pues, això, bon equip, mos duim molt bé. I dins el cotxe també canvies un poc el xip. Vas a competir i no estàs com a...
Sou companys de competició, no?
Sí, efectivament. Jo m'ha posat la meva pell de copilot, ell ens ha de pilot. Quan ell falla jo pues, li dic quatre coses i quan jo faig també m'ha dit quatre coses i allí se queda, dins el cotxe.
El que passa dins el cotxe se queda dins el cotxe, com en els vestidors de futbol, no? Competició pura, sí. Pura i dura. Res, a Matías i Sandra, que moltíssimes gràcies. Enhorabona, i estem en contacte i si sorgeix qualque nou rally i vos apuntau, informeu-vos perquè estarem pendents, eh?
Per supost, moltíssimes gràcies a vosaltres sempre per estar allà.
Vinga, enhorabona. Gràcies. Adéu, adéu.
Gràcies, adéu.
TV3 Ràdio és entreteniment.
One, two, three, four. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito.
Perdó,
no. No, en Changuete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara
tenim el canal Tendàtil.
Ah, igual que el meu cap. El meu cap també s'ha anomenat.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. I love you so, hey, that's what you'll say, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away, don't go away. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio. This is what I say,
recte final d'aquestes portes d'avui dimecres, i com cada dimecres arriba la secció Corquet o Pers a la nostra companya Marta Sampas. Marta, bon dia.
Bon dia, Miqui.
Per on anem a córrer avui?
Avui anem a Santanyí, què t'ho pareix?
Anem a Santanyí, m'agrada, molt bé.
Però sí, t'agradarà, sí, més, molt... t'agradarà més una altra cosa.
Quina?
Que és nocturna.
Ah, nocturna, figura't. Sí, sí, sí. Sí,
o no?
Sí, sí, m'agrada, m'agrada. No n'he fet cap de cursa nocturna.
Jo tampoc, jo tampoc. Per això...
Tenim pendent, eh?
Sí, tenim pendent, i pot ser aquesta mateixa que se celebra dissabte. Vull destacar amb acord que t'ho perds aquesta cursa, que és nocturna i que té característiques diferents a curses que se celebren es de matí, no? I també volen saber per què en aquest mes de novembre se fa nocturna, perquè és perquè potser doncs, les altes temperatures, sense estiu, se té tendència a fer-ho el més tard possible.
Farà fred.
Farà fred. S'hauran d'abrigar en aquesta novena edició ja de la cursa nocturna de Santanyí, que se celebra dissabte a les 6 de l'hora baixa des de la placeta de Sant Llup. I per parlar i conèixer tots els detalls d'aquesta cursa, tenim ja a l'altre costat en Martí Bonet, ell és el regidor d'Esports de Santanyí. Martí, bon dia, com estàs?
Bon dia, un plaer. Molt bé, molt bé.
Bé, com estàu en aquests dies previs ja que se celebri aquesta novena edició? Ho teniu tot llest?
Ho estem perfilant tot per deixar-ho tot a punt per dissabte.
Dissabte a les 6, et se cita,
sí,
no sé si convideu que arribin una micona abans o si està tot preparat perquè a les 6 ja se doni estret de sortida.
A les 6 en punt donem estret de sortida. Fins a mitja hora tantes encara hi ha temps per inscriure-se, però a les 6 començam, arrenquem.
I quanta gent teniu ja?
Bueno, ara fa mal sabre, el que sempre solen ser un centenar de participants entre... les curses infantils, la marxa nòrdica i la cursa a peu, un centenar, 120 aproximadament.
I a veure si avui des de Corquetó per s'anima més gent a anar a Santanyí, la gent del poble, imagino que és el percentatge més alt de participació, però que s'animin també dels voltants, no?
Sí, clar, convidats esteu tots.
A més, ja ho has dit, ja ho has esmentat, són tres modalitats, diguéssim, perquè hi ha les curses infantils i després hi ha un recorregut de 7 quilòmetres que poden triar, fer-ho en aquesta modalitat que també sol passar a les curses, que s'afegeix aquest Nordic Walking, aquesta disciplina, però també els 7 quilòmetres se poden fer corrent. No sé quina de les dues opcions se trien més.
Sí, clar, nosaltres l'opció més triada és la cursa a peu, l'atletisme. I llavors per segona opció tenim la marxa nòrdica, que també hi tenim bastanta participació.
I és el mateix recorregut, perquè són els 7 quilòmetres, bé, almenys la distància ho és, però és el mateix recorregut, m'imagino.
Sí, sí, fan el mateix recorregut. En aquest cas, sí.
I des d'on se surt des de la placeta de Sant Llup, explica'm-nos una micona, la gent que conegui Santanyí ho sabrà, però un poc com és, quines característiques té el circuit.
Val, nosaltres fem sortir aquesta cursa, antigament se feia sortir des de la plaça Major, però per circumstàncies de l'any passat, per unes circumstàncies, varen haver de canviar la ubicació i m'ho va agradar molt, i varen decidir continuar des de la plaça de Sant Llup per anar variant un poc de la zona del nostre poble, que tenim diverses zones molt guapes i els hem d'aprofitar, I també perquè mos anava molt bé en quant a ses, en el tràfic, per a desviar per degut a la sortida de la placeta de Sant Llup.
I és arribada, sortida i arribada, no? La placeta?
Sortida i arribada, sí, sí, sí.
I que recorre els principals carrers del poble, és tot asfalt, no? Tot durant els 7 quilòmetres, o hi ha qualque moment de terra?
No, en aquest cas és tot asfalt. I una cosa que jo... personalment m'agrada molt, és que toca bastant poquet el poble, perquè un 90% és per camins de fora vila, i és veritat que en aquest cas és nocturna, però aquest recorregut l'empleem per altres edicions de curses que fem durant l'any, i la veritat és que és un goig per a córrer per aquest camí tan guapo que tenim.
Idò, sí, és vera que fora Vila sempre suma, no? És més guapo, sí. El circuit. I en aquest cas, clar, volem saber exactament el per què, no? De que sigui nocturna. Perquè, clar, això, per exemple, fa que hi hagi obligatorietat de dur frontal, perquè si no, clar, per a més, ara que afegeixes que és molt per camins de fora Vila, encara més, perquè potser si encara és pel poble hi ha sí, els llums, no? Dels carrers, però en aquest cas amb aquesta característica que és nocturna, per què? Per què se fa nocturna aquesta cursa de Santanyí?
Bé, no te sabria dir molt bé exactament per què és nocturna, perquè el moment en què jo vaig arribar com a nou regidor d'aquesta legislatura d'esports, ja s'hi celebrava. I és tot ve de fa 9 anys enrere, aquesta ja és la nova edició, sí. Fa 9 anys enrere que hi teníem en Lluc, que era el que organitzava totes aquestes proves esportives arran del municipi, del nostre municipi, i el veure que és una bona pregunta per fer-li a ell. Sí.
Però, bé, igualment ha quedat, sí. Sigui per lo que sigui, ha quedat i és veure que ho fa diferent, dificulta, no? Per exemple, la visió és molt més complicada enfrontar, però també la fa més emocionant, no? No sé, jo, per exemple, he vist el cartell, sí. Martí, i és una foto xulíssima, no? D'aquella imatge amb els llums frontals i de fons, no sé si els sigles i de Santanyí, però el cartell ja és preciós, sí. No? També per aquest fet de que sigui de nit.
Sí, sí, la veritat és que sí, i veure tots aquells frontals que van arribant a meta, quasi les fosques, és també molt guapo.
Sí, a més, justament en aquest mes de novembre, que ja les fosques són ja a les 5 de l'hora baixa, per tant, des de les 6 tothom allà corre amb el frontal, i els més petits com ho fan, la cursa infantil en què consisteix?
Els més petits consisteix en que és un recorregut lineal, per tant, no surten de dins el casc urbà, clar. I d'aquesta manera no és necessari disposar d'un frontal, ja que vas per camins on l'enllumenat públic encara és.
Clar, a més...
Per tant, no és necessari.
Quina edat hi participen els més petitons que tenen? 4 o 5 anys? És que hi
bueno, sí, tenim... Nosaltres fem 3 sortides, donem 3 sortides. Estan els al·lotats més petits, que són de 6 a 8 anys, que fan uns 400 metres d'anar i tornar. Després ja passam de 9 a 11 anys, que són 800 metres, i llavors ja de 12 a 14, que són 1.200.
Sí, que ja n'hi ha que s'ho prenen sí, ben en sèrio, perquè fan atletisme de ben segur que qualque cop de Santanyí o voltants. Per tant, res, ja per tota la família, dissabte, aquest mateix dissabte a partir de les 6, abans, que s'acostin abans, perquè a les 6 se donarà el tret de sortida,
sí,
per set de Sant
Lluc. Sí, una miqueta abans.
Clar, sí, sí.
Clar que sí.
Encara agafaran també la posta de sol i tot ideal per que comenci aquesta nova edició, ja, enhorabona per aquestes noves edicions, i que sigui un èxit. Martí, ho has dit, se poden apuntar fins a darrera hora, pràcticament, però també ho poden fer des d'avui i ja fa molt de temps a Elite Chip, allà mateix a poden
Elite
fer
Chip.
Inscripció.
Sí.
Beníssim.
És correcte.
I de menys, digues. Sí, en Miqui no ho sé, en Miqui estic intentant cada dimecres, menys si s'apunta a córrer i tal, però no ho sé. No
això
ho sé.
Que sigui nocturna m'atreu bastant. Jo tinc frontal entenc, així ja,
no,
tenc,
ja
una, sí, tenc una eina important ja per anar a córrer, però no ho sé.
Són 7,
tu vendries o no?
Sí, jo sí, a més són 7.
Ja no hi ha excusa.
7 quilòmetres, fàcil. Sí.
No hi ha excusa, a més 7 quilòmetres, que és vera que per una persona que fa 4, 5,
pot
estirar aquell dia i fer 7.
Sí.
Ho pensaré en Martí Bona, regidor d'esports de Santanyí. Moltíssimes gràcies per ser nosaltres avui.
Encantat.
Gràcies, adéu.
Molt bé, i apuntem aquesta cita, no, Marta? Dissabte a Santanyí, a partir de les 6, aquesta cursa nocturna.
Així és, també hi ha més propostes, ràpidament,
sí,
per dissabte.
Dissabte i diumenge, per si qualcú dissabte no pot, diumenge també teniu més
sí,
cosetes.
Mira, dissabte, ràpidament, hi ha una cursa memorial Miquel Mangual a Pollença, també hi ha en Espillerí la cursa solidària Estrencadors, en aquest cas un pot diferent perquè és un circuit de 2 quilòmetres i la gent tria en 5, fa 4, 6 o 8, en cas de la memorial Miquel Mangual de Pollença, és de matí, és una cursa de 7 quilòmetres aproximadament, i ja per diumenge hi ha un trail, que és la cinquena edició, el Trail Puig Roig 2025, i aquesta és una passada, són 10 quilòmetres, o 16 o 22, i comencen prestes. Si
aquesta
posen
ja
les...
és més feixugueta, no? Aquesta ja és més...
No? I per gent que li agradi matinar. Perquè,
també, sí.
La gent
sí,
que
sí.
Hagi fet la de Santanyí, el dia següent no pot fer aquesta, perquè
no,
és a les 7:45
no
des de matí.
No treu. Entre les mal de les cames i la de matinada...
No, amb bones.
No arribàvem a la línia d'arribada. Mare meva, res. I de res, aquesta és la proposta de curses que tenim aquest cap de setmana. Res, Marta.
Dimecres que ve més.
Dimecres més a cor que topers. Marta, gràcies.
De res, adéu.
Un minutet per arribar a les dues. En bàsquet, el Palmer ha anunciat avui un nou fitxatge, el de Josh Roberts, un jugador nord-americà de 2,06 d'alçada i que pot ocupar la posició de pivot i també d'ala pivot. I en voleibol, la Barca Menorca es troba en aquests moments de viatge cap a Istanbul per debutar demà en competició europea, un partit important, primer partit a Europa del conjunt menorquí. Demà aquí a Esport 3 entrevistarem Abel Llorenç per fer tota la prèvia d'aquest partit, que començarà a les 4. Ara ja, segons, per arribar a les 2, arriba l'informatiu migdia. Nosaltres tornem amb més Esport 3, com sempre, demà a partir de la 1:05. Acabeu de passar un bon dimecres. Adeu!